Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Esprinsa.
Aquí seguimos en el Hotel Esprinsa y vamos a dar paso a cada uno de los tertulianos, empezando, como no, con Sebastià Taltabull, obispo de Mallorca. Sebastià, benvingut.
Moltes gràcies per ser convidada.
Xavi Bonet, director de COPE Baleares.
Què tal? Molt bones tardes.
Tomàs Bordoy, periodista i és director del periòdic El Mundo.
Què tal? Com va? Bones tardes a tots.
I el meu col·lega Bernardo Delgado, periodista de COPE i director del Mirall de l'Església.
Bones tardes.
Bé, senyor bisbe, el jueves pasado se presentó en la catedral el libro La huella del Señor, que recoge homilías, artículos y conferencias suyas, y que se publica en torno a la concesión del Premio de Derechos Humanos de la Asociación Granada Costa. ¿Qué valoración hace sobre este libro?
Bueno, el libro es una sorpresa, empezar por decirlo así, porque yo no organicé el libro, es a raíz del premio este de Derechos Humanos, que luego se hace un libro, se edita un libro de homenaje o una especie de miscelánea. Yo no sabía nada de esto hasta que me enseñaron que habían escrito unos 120 o 130 colaboradores y que había medio libro escrito. Y a mí me pidieron que escribiera algo, que pusiera algunos textos, y puse 10 conferencias de las que he hecho durante estos años, como también hay un elenco de todas las conferencias y bibliografía y artículos. Y luego esto da, es la primera parte después de una larga entrevista que hay, y también un poco la información. Y puse unas cuantas homilías, más bien las homilías en referencia a lo que significaba un poco el homenaje. Quería que también fuera un homenaje para mi padre y para mi hermano, que han fallecido. Y quise ponerlos como algo también que me concernía muy directamente. Y luego los textos de las entradas y salidas de Barcelona, y la entrada de aquí, tanto de administrador apostólico como de obispo titular. Esto es el libro, además de un reportaje fotográfico que hay. Pero para mí fue una sorpresa, porque cuando me lo dicen ya hay medio libro escrito. Y es este el sentido de esta publicación. Y el título lo pusieron ellos, o sea, no La huella del Señor, lo pusieron ellos. Me sorprendió, a la vez que lo agradecí mucho y también, lo valoré mucho.
Y que se portada de última hora, del diari última hora del dia siguiente, va a posar La huella de Taltabull.
Ah, sí.
¿No? Va... Sí. Va identificar com si fos una petjada,
del
seu pontificat.
Sí, no? Sí, ho és. Sí, sí.
Precisament en aquesta presentació de llibre, vostè se va referir en el ramat, en el poble, va dir que té un bon olfacte, no?
Sí.
Té una visió optimista de la intel·ligència del poble, don Sebastià?
Molt, molt. Ho he dit a diverses entrevistes en això. Això ho he pres molt aquí a Mallorca, perquè m'ha tocat estar molt atent a la gent, estar molt atent a el que passa, a tot nivell, i escoltant el poble, estant en la gent, allò que el papa mos diu, que hem d'estar molt enmig, encarnar molt en la realitat, sents moltes coses, sents d'agradables i sents de desagradables, sents de tot. Però quan tu sents tot i ho vols sentir tot, és quan te dones compte de la realitat quina és. I per tant, aquí... Jo he après, la veritat ho dic, he après molt escoltant a la gent i fent cas de tots els consells que també la gent m'ha donat a mi. Vull dir que ha estat un aprenentatge constant.
Seguint un poc, tocant l'actualitat, senyor bisbe, són la 1:16, vostè ha començat el dematí, després de les pregàries
habituals,
concedint una entrevista a un periodista, i després... A les 11 ve vostè de la seu de presidir l'Eucaristia, motiu del centenari de la mort d'Alberta Jiménez, no? I la veritat és que donava goig veure la seu plena, pleníssima, com poques vegades, de joves, de nins, acompanyats per tots els professors i la comunitat de religioses.
Impressionant, perquè veure la seu plena, ben plena, fins baix de tot, és una bona notícia i també és un esdeveniment que mira, t'agrada veure'l, no només veure'l, sinó gaudir-lo, disfrutar-lo. Per jo ha estat una experiència també un poc sorprenent per la postura i l'actitud en què han estat els nins. Perquè hi havia un silenci impressionant, tothom escoltava molt, tothom seguia molt la celebració. Jo he intentat que fos un llenguatge molt adaptat a ells, perquè m'he sortit un poc dels guions a vegades normals de el mateix tipus de pregària. Hi ha pregàries eucarístiques que són per nins i ho he volgut adaptar molt a ells. L'humilia l'he feta molt curta, he volgut dir dues idees només, que l'evangeli que llegíem, que Maria decididament va ajudar a la seva cosina, Santa Elisabet, i he aplicat un poc la figura de la mare Alberta, amb el sentit que ella decididament també va aquí ajudar, i he parlat un poc de l'especificitat de l'atenció a la dona, sobretot, que és un moment fa 100 anys, o més de 100 anys és cas d'ella, en què realment això era un moment important d'atenció a una necessitat grossa que hi havia d'educació i d'acompanyament.
Sí, i a més això ho podria lligar a tot aquell projecte que vostè ha impulsat perquè els col·legis diocesans, sí, que depenen directament dels bisbats, siguin instruments evangelitzadors, no? Ha anomenat, crec que és un prevere a cada
col·legi
que se dediqui a que
ja ho fan molt bé, ho fan molt bé els laics, ja he fet molta feina aquests anys amb els laics que duen els col·legis, els directors que hi ha ara, la veritat és una meravella de feina, com ho fan, l'interès que tenen, sobretot per la pastoral, en el sentit de dir, són col·legis d'inspiració cristiana i, per tant, el bo que tenim, el millor que tenim ho hem de donar, no m'ho hem d'amagar. I per això has fet aquest, que ara hi hagi imposat un capellà a cada... també és per facilitar més encara aquesta feina. I jo crec que són prop de 10.000 alumnes que col·legis, si és col·legi més gran de tot Espanya, és curiós.
Sant Josep Obrer.
És
el batxillerat més gran.
És més gran d'Espanya, sí. I en aquest moment hem fet la fundació, ara ja està tot definit, hem estat aquests anys preparant-ho molt bé, amb la conselleria i tot, i hem fet ara la fundació, i la realitat és que pot caminar molt bé, han de superar entrebancs que sempre hi ha per qüestions administratives, però en general la gent està, jo crec, està mentalitzada de que són col·legis de la diòcesi. Aquest títol que van dir en el Truiteatre quan es van reunir també tothom i tothom som diocesans, clar, això és un crit que m'impressiona molt perquè vol dir som iglesia, som formant part d'aquesta família.
D'on fa, a més, de que la preparació d'aquest col·legi és molt bona,
sí.
Molt bona a tots els nivells, d'on fa, perquè tinc dos al·lots, bueno, un ja està a la universitat però ara tinc una filla que està primer de batxiller i és grau de preparació que tenen és molt adequat, sí. I és del professorat també, Déu-n'hi-do, jo crec que estan fent una gran feina. Jo crec que s'ha quedat curt en el número d'alumnes, crec que es troben entre 11.000 i 12.000.
Ja? Mira, que arribaven a les 10 encara.
I això és un número ja que fa 2 o 3 anys, és una xifra que se manejava en tots els col·legis diocesans, perquè jo considerava que era... que és una feina que és molt ben feta perquè és un grup molt, molt important de col·legis concertats.
Que hi hagi 1.000 educadors, aquests 1.000 professors amb tot el personal després que acompanya, això també és una, jo crec que és una realitat molt, molt important a destacar i a valorar, molt.
Jo, Maria, jo el que li volia demanar ara que estem a prop dels dies de Nadal i vostè que té, de més, crec que és un bisbe que toca peus a terra.
Intentem.
I està en contacte directe amb molta gent. Quines recomanacions faria vostè a la gent que està encara allunyada de l'Iglesia i que no té gaire fe, diguem?
Mira, jo, el que ens preocupa molt és com arribant a aquesta gent i quin missatge donam a aquesta gent. El missatge de l'Evangeli, duim 20 segles, més de 20 segles, és sempre el mateix, vull dir, no variat, és adaptable i s'adapta a cada situació, perquè el llegeixes ara i és ben igual que fa tot el temps anterior. Tenim un missatge, m'ho va dir un periodista, una vegada, teniu el millor missatge a transmetre a la humanitat. Quan te diuen això i t'ho diu un periodista, també te fa respecte. teniu el millor missatge i a vegades també potser no el sabem vendre prou, no el sabem transmetre prou bé. Jo quan veig ara que dins centres educatius se lleva tot lo religiós i es lleva fins i tot hi ha hagut aquí tutors i directius de col·legis que han insinuat en els nens i en els joves que es despuntin de la classe de religió, i clar, dius, un educador quan fa això, què intenta, què és que vol aconseguir, quan en realitat bé, per la Constitució tenim, i hem d'aportar nosaltres els professors i de poder, i no me vull seguir només ara en els col·legis, però en general jo diria que tenim un missatge que si la gent hi entrés dins quedaria meravellada. Que passa que no s'hi entra.
Avui m'ha cridat molt l'atenció que precisament a COPE ha parlat del drama de la vivenda de Balears.
Jo sí, avui de matí, sí.
És que, a veure, perquè he sentit un missatge tan proper,
sí, sí,
en els problemes de la vivenda, sí, i després la metàfora que ha utilitzat de que, bueno, Jesucrist va néixer, és històric.
Jo me va impactar molt l'altre dissabte, ho he contat, jo era lluc i anava a entrar a l'església, en el santuari, i me va impactar molt trobar-me amb una vintena d'ucranians, dones i nins sobretot, i una persones majors, poques, però me va impactar molt veure'ls plorar i aferrar-se a jo demanant-me que fes alguna cosa perquè ets atreien de l'hotel on estaven. Això ja per normativa ha passat molt temps, ja es pensaven que la guerra duraria un mes o dos i això els havia desfet una mica els plans, i jo tot d'una vaig parlar amb les autoritats corresponents, la consellera, vaig parlar amb la Creu Roja, coordinadora, i molt bé, vam tenir unes converses que tot el que me van explicar ho vaig entendre molt bé, perquè a gent que encara que se'ls adugui un altre puesto se'ls acuida un per un, és a dir, no se'ls deixa, perquè és molt delicat, eh? Dones i nins, els homes són allà, eh? són a Ucraïna en sa guerra, i ells estaven desesperats, eh? I me va afectar tant, però me va afectar amb el sentit de dir, què podem fer? Nosaltres hi hem donat uns espais, però no els hem vist adequats perquè són habitacions del seminari nou, posar 30 persones o 40 o 50 allà dins, si no hi ha una infraestructura, si no hi ha qualcú que se n'encuidi. Jo ho entenc, que el que hem donat tot no ha servit. I el que fan falta són pisos. Clar, quan arribes en aquest punt, dius... M'ho van dir, i jo m'ho van dir, és molt bé, diu, només és Mallorca, Balears, però Mallorca, sobretot, i Barcelona, els puestos d'on te'ls alleven i ets a duen altres puestos. Per una raó, perquè els pisos aquí són molt cars. Això és un problema nostre, eh? No d'ells només. Clar, si aquí tenim tant de pisos buits i els que tenim són cars i no ens poden llogar, no ens hi podem facilitar, una gent... Que jo me deia, me va impressionar molt una cosa que me van dir, aquestes mares m'ho anaven traduint, diu, és que ara s'havien ja integrat molt a la societat mallorquina, aquest grup. Fins i tot aprenien la llengua. Es me va cridar l'atenció aquesta voluntat d'encarnació en el puesto. Per tant, jo me sabia molt de greu perquè, diu, si trobàssim aquests pisos, aquesta gent podria quedar integrada dins la nostra societat. Per tant, el problema de locar que és la vida aquí, i a Barcelona en concret, impedeix que aquesta gent quedi aquí. Això és el que me va impactar més, per això ho he dit, mira, Josep i Maria, quan havia de néixer Jesús, mos ho diu molt clar l'Evangeli, van tocar moltes portes i no n'hi van obrir cap.
Sí, el que ha dit vostè, exclusió, sí, sí, per insolvència econòmica,
que és exactament el drama.
En aquest moment hi ha a
Balears. En Càritas ho vivim molt en això, i amb els organismes que es dediquen també a un poc a atendre aquestes persones, ho vivim molt, i és un drama quan te trobes amb persones així i no pots fer res, no pots fer res.
Aquestes dates de Nadal mos duen també cap d'any, acabam 2022. És un any en què vostè ha complert 50 anys com a prevere. Jo li volia demanar què ha significat arribar en aquest moment per vostè i quins dos o tres moments d'aquests 50 anys li han marcat més.
Bueno, arribant als 50 anys hi arribes perquè no ho cerquis tu, hi arribes perquè hi arribes. I per edat, clar, ha estat... Jo no puc fer més que donar gràcies a Déu per aquests 50 anys, eh? I gràcies a totes les persones, ho vaig dir l'altre dia, a totes les persones que m'he trobat. Jo no m'he fet tot sol, m'han fet. i cada dia veig que tothom qui trat me va fent també, no és allò que tu siguis i tinguis una personalitat o el que sigui i tu vas allà i actues, sinó que és al revés, tu vas a un puesto i allò te va configurant, jo dic, un bisbe no se'l fa des d'una fàbrica, o un capellà no se'l fa des d'una fàbrica, o un cristià no se'l fa des d'una fàbrica, es fa amb el dia a dia, en la manera com viu i la manera com s'entrega i la manera com dona sentit a la seva vida. Per això jo dic que els 50 anys són molts anys, i penses, dius, ara aquests anys darrers han passat amb una velocitat impressionant, i clar, jo ara me sembla que seran 14 anys de bisbe que faré el mes de març. Són anys que n'he fet 9 a Barcelona, el resto 5 més un aquí, i realment jo no puc més que donar gràcies, i sobretot la manera com aquí te configura la situació, la gent, l'ambient, la manera com tu t'adones, la manera com t'accepten, la manera també com te posen dificultats o te critiquen. És a dir, jo tot això m'ha ajudat a purificar-me també jo personalment, m'ha ajudat a ser més humil, m'ha ajudat a saber que no tot està en les meves mans, sinó que estic en mans de Déu, però també te configura tota la gent que te sent, la veritat, jo ho he dit sempre aquí, molt estimat i molt ben acuït, molt, molt.
I en aquest any s'ha produït el fet de que va morir sa mare, que sabem que el va marcar, no?
Totalment.
Tant el pare com sa mare, no?
Sí, sa família, jo ho vull dir ja en primera persona, perquè sa família per jo està molt decisiu en tota la meva vida, no només dels primers anys quan decideixes sa vocació, sinó fins als darrers anys. No que sa família t'imposi res, sinó tot el contrari, que t'acompanya molt. I quan veus que sa família t'acompanya molt, i pots aprofundir molt i pots parlar molt de tot, i notes que hi són, encara que no visquem allà mateix, jo ara fa 16 o 17 anys que som fora ja de Menorca, encara que ells siguin a Menorca, jo sigui, he estat a Barcelona, he estat a Madrid, he estat aquí, a Mallorca, clar, notes la seva presència a prop. Jo, ma mare, des que me'n vaig anar, que me van cridar a la conferència episcopal l'any 2005, cada dia, vaig parlar amb elles, vespre, cada dia. I ara quan ella ja no es podia posar en el telèfon, xerrava amb sa germana i amb el germà també cada dia, el que els hi parla cada dia. Per això és molt important sa família, i voldria entonar un càntic d'agraïment a totes les famílies que ajuden en els fills també a trobar el seu camí i no els deixen a volar de tots els vents que bufen de pertot, i amb molta delicadesa i amb molta, jo diria, molta prudència i amb molt d'art. Això és un art, s'ha d'educar, és un art, ho fan. Per això ho vull valorar molt, vull valorar molt. En el llibre aquest que hem fet, clar, ja he dit l'humilia de la mort de mon pare i de la mort del meu germà, que estava treballant a televisió, i clar, la de mon mare no hi és perquè va morir ara, el llibre ja estava fet, però l'hi hauria posada també, perquè clar, ja era un pack familiar tot això.
I també el que diu el senyor bisbe, jo d'on fa, perquè no ha estat una, sinó diverses vegades que han coincidit el vespre o anant a sopar, i sempre vostè tenia aquesta cridada pendent, sí. I se parlaven, i a mi me donava la sensació que feien un balanç del dia, perquè,
bueno, mira, era un poc,
si he sopat, si no he sopat,
això de com t'ha anat el dia, no?
Mare era curiós, era un poc com les telenotícies, perquè primer parlàvem de ses, ella, com que va a televisió i les notícies, va, te comentava coses a nivell nacional i coses així, mira allò allà, tal. I després, poc a poc, anàvem davallant les notícies locals. Després arribava el que passava a Ciutadella, després el que passava a Can Nostre. Després venien les necrològiques, també, perquè, clar, te deia, ara mira aquest descarrer que coneixes, ara mort. Me posaven al corrent de tot. Era com un telenotícies que, mira, quedaves content. I
el que fan ses mares, també, de, sí, sí. De sopar, si has sopar, tot. Si no has sopar.
I no passava de les 10 del vespre. Més de les 10 ja no funcionava.
Estamos hablando en directo con don Sebastián Teltebuy, obispo de Mallorca. Es la 1:32. Estamos en directo desde el espléndido Hotel Príncep en el centro de Palma. Hacemos una breve pausa y seguimos hablando con él en la Tertulia Más Uno.
Especial La Tertulia Más Uno desde el Hotel Príncep.
Atención Palma, en Mercamueble liquidamos todo. Es el remate final. Date prisa, última oportunidad. Hasta un 70% más barato. Seguimos a tu lado como siempre, pero vamos a tener nueva imagen. Una tienda más bonita. Cambiamos por ti. Mercamueble, remate final. Liquidamos todo. ¿Te lo vas a perder? Última oportunidad. Carretera de Solle, Rotonda Sonsardina, frente a ITV.
Deixem empremtar les persones per com les tractam. Deixem empremtar els nostres fills per com els educam. Deixem empremtar la terra per com tenim cura d'ella. A Màquin Solar treballem per convertir els residus en recursos, en futur. És a les teves mans. És a les nostres mans.
Así que diciembre no es tu mes, ¿eh? Ahora, en Suzuki Technicars te haremos cambiar de opinión. Ven a ver la Suzuki V-Strom 650 en Suzuki Technicars, tu concesionario exclusivo Suzuki Motos. Con la compra de tu V-Strom 650 te regalamos un año de seguro gratis, un casco y una chaqueta. Oferta válida en motos en stock. Suzuki Motos Technicars, Gran Vía Sima 11.
En Hipercentro, hasta el 22 de diciembre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como aguacate 5,85 euros el kilo, medallón muspato aoste 18,95 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Luceco, líder en iluminación y decoración, ya está en Palma. 400 metros cuadrados de exposición donde encontrarás la mayor oferta de toda Mallorca para iluminar tu hogar, terraza o jardín. Amplio stock disponible y servicio de instalación. Estamos frente a Brico Depot con parking gratuito, abiertos de 10 a 8 de lunes a sábado. Visítanos también en luceco.com.
A Adema tenim una oportunitat per tu. Aconsegueix el teu certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones al domicili. Inici del curs el proper dia 16 de gener. Formació gratuïta, dirigida prioritàriament a treballadors desocupats. En la participació del SOIP i el finançament del fons del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Més informació a ademafp.com.
Edades, asistencia a domicilio con más de 15 años de experiencia. Es un servicio sociosanitario pensado para los mayores y dependientes. Llegamos a toda Mallorca todos los días del año, pudiendo escoger las horas que necesites, desde 1 a 24 horas y en la comodidad de tu hogar. Porque nuestra prioridad es cuidar de ti y de los tuyos. Edades, Foim Costat. Infórmese al 971 91 91 39 o 971 20 51 11.
Seguimos en directo en esta tertulia más uno, cuando es la 1:35, hablando con el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Talteboy. Tomás Bordoy quería...
Sí, mira, jo és que tinc molta curiositat per saber, en aquest moment se dona la circumstància de que per una part hi ha un papa en exercici i per l'altra pues, hi ha un papa...
Emèrit.
Emèrit, no?
Sí, sí.
I a mi m'agradaria saber quin dels dos papes... en aquest moment l'ha inspirat o l'inspira més, en Benedicte XVI o el pare, el bisbe, vull dir, perdó, el papa Francesc.
Jo et diria cada un el seu moment. També parlaria de Joan Pau II, Pau VI, Pau VI, sobretot. Jo, cada pas, papes que he viscut des de Pius XII, però Pius XII jo era molt, molt jove, però des de Joan XXIII a Pau VI, a Joan Pau I, Joan Pau II, a Benet XVI i ara el papa Francesc, jo diria cada un en el seu moment, eh? En el seu moment. Jo l'altre dia llegia l'homilia que va ser del funeral del papa Joan Pau II i deia, no, és que aquell moment jo veia això, ho veia d'aquesta manera. El fet de Benet XVI és un papa molt diferent del papa Francesc.
Totalment, jo crec.
El Benet XVI mos va donar una capacitat d'aprofundir amb molt de contingut, amb molt de missatge. És un intel·lectual, però és un intel·lectual que després, quan llegeixes els llibres seus, notes el to de pastor que té també. És un home molt intel·ligent, que sabia en el seu moment dir que fins i tot hi va haver moments en què que va cridar molta atenció, recordes quan va anar Ratisbona, era aquí és gran, on era ja que va anar que va fer aquell, sí, aquell discurs.
Va ser molt polèmic.
Va ser Ratisbona, sí, va ser polèmic, allò, però clar, ell ho deia des de lo que traia de la paraula de Déu, vull dir que no, i sobretot amb una lectura dels temps que vivim. Clar, jo amb els qui, durant els temps que som bisbe, amb els qui he tingut més contacte, tant directe, personal, com a través de tota la seva actuació i els seus escrits, ha estat amb el papa Francesc. Jo el papa Benet el vaig visitar algunes vegades. Una vegada va ser per entregar-li... m'havien encarregat a jo al Vaticà, la Comissió de Justícia i Pau, escriure les homilies dels tres cicles. I jo els anava publicant cada setmana. M'havien demanat des de Justícia i Pau de Roma. Jo la feia en castellà, els enviava els dimecres, dijous ja la tenien traduïda en italià i castellà i penjada a la pàgina web del Vaticà. Això va durar 3 anys. I quan va acabar els 3 anys, me van dir, ho posarem en llibre, en això. I hem editat els llibres en italià i a Barcelona els van editar. A Roma ho va editar en italià i en castellà, i a Barcelona en català. I el cardenal Martino em va dir, els hem de presentar al papa. I vaig anar amb els 9 llibres i els va agafar, es va entusiasmar perquè diu, es inspirats a la doctrina social de l'Iglésia. Això li va agradar molt, molt. I això és cosa nova, me va dir. I aquests llibres, jo ja dic, que se n'estàs molt i també va ser una forma d'entrar en contacte amb ell. Amb el papa actual, la relació és també...
Però més propera, no? Però
sí, més, sí, sí, més i en aquest sentit, ell se t'adalanta molt a tot. És a dir, ell coneix molt tot el teu. Jo això m'ha cridat molt l'atenció, perquè des del primer dia que vaig parlar amb ell, me va parlar de Mallorca i me va parlar de que ell havia vingut aquí. Tot. Ell ho conta bastant en això, però després en noms i llinatges. Vull dir que segueix molt, molt la trajectòria de cada un. I jo en aquest sentit m'he sentit molt identificat amb el missatge seu, que és un missatge... Jo hi he connectat molt sempre aquest missatge, que és molt evangèlic i que és molt social a la vegada i que té molt en compte la realitat que té davant. I després que ets molt sensible en els grans problemes que hi ha al món i dona solucions. Ara el missatge de la pau, me'l llegia ahir, que ha fet ara per sortir ara, per dia 1, que és la jornada mundial de la pau, és impressionant. Impressionant l'anàlisi que fa de tota la realitat, tot això que dèiem de l'habitatge i de... Parla, però en concret, tota la qüestió del canvi climàtic, que se'l preocupa molt, la desorganització, a vegades, política que hi ha, en el sentit de que hi ha una certa dispersió, les ideologies que dominen damunt les maneres de ser dels pobles, aquestes lluites, a vegades, fictícies que hi ha. Ell és molt valent amb dir les coses, i jo crec que jo personalment me demanava, jo amb ell, clar, podria dir amb qui més, més relació i més ascendència.
Hi ha la batalla de la llengua, que és
clar,
una sort,
fa,
no?
Sí, sí.
Senyor bisbe, hi ha una institució que és, li faré 2 preguntes amb una, perquè van lligades. Una institució que és sempre estimada per qualsevol bisbe, que és el seminari, no? Seminaris diocesans. Hi ha una iniciativa del papa que va nomenar 2 bisbes uruguaios d'Uruguai per començar a fer una visita en els seminaris espanyols, supòs per detectar com estan, la realitat, i a més afegir allò de que un seminari ha de tenir 25 o 30 seminaristes, sí, per ser una casa, no? Aleshores, vostè com veu sí, el seminari a Mallorca? I una altra pregunta lligada a els seminaristes. D'aquí uns anys hi haurà capellans suficients per atendre tots els centres de culte?
No, fa molt mal de dir, jo és futur, no m'agrada. Per dir futur és molt complicat perquè és molt arriscat, a més. Mos ve just el present, detectar com és. Primer de tot el que dius, ha posat ara a fer aquesta visita a tots els seminaris d'Espanya. I he dit personalment, fins i tot, que vol agrupar seminaris que no estiguin tan dispersos, que tinguin un seminarista o dos, que això se fa molt de fred, diríem, no tens una comunitat per educar ni res. I ell parla fins i tot d'un mínim de 25. Clar, jo quan era a Menorca, els tres que teníem a Menorca, els vam afegir a l'interdiocesà de Barcelona, que eren 25 precisament, i totes les diòcesis de Barcelona, llevat-se de Barcelona, tenien constituït el que es diu un seminari interdiocesà. Clar, si ara, quan en parlem, jo espero que en parlem, perquè aquest dos bisbes o aquest bisbes que vindrà aquí ha de parlar amb el bisbe, de parlar amb els superiors del seminari, de parlar amb els professors, és a dir, aniran recuint impressions de com creiem que aquí ha de ser el seminari. Clar, el seminari que ara aquí són 9, 8 o 9, 9. Ara s'han ordenat 3, i això també ha estat una cosa extraordinària, que enguany, ara fa l'altre dia, fa 15 dies, hàgim ordenat 3 al·lots joves, que ja entregadíssims ja a tota la vida pastoral. Diumenge passat vam ordenar un diaca casat, és a dir, ara n'hi ha uns qui s'hi preparen. És a dir, és molt senzill el que hi ha, però jo li donaria el màxim de... Bueno, jo quan me vaig ordenar també érem dos, l'ordenació. 3, el curs, després érem 5, però 2 se van ordenar més tard. Però quan jo estudiava al seminari hi havia cursos d'un, també a teologia. No us penseu que ara sigui quan n'hi ha més pocs. El que passa que hi havia diòcesis que hi havia molts, eren molts, molts. Esperarem a veure què m'ho diuen. Jo, personalment, crec que hem de defensar que estudiïn en el lloc on han d'exercir pastoralment. Sortir d'aquí és com qui se va a la universitat, però aquí la qüestió de preparar un capellà no només els estudis, és la formació de vida de comunitat. I això du feina, du feina. I clar, si no està a la teua diòcesi, la insularitat a nosaltres mos condiciona molt. Però això en podrem parlar i veurem a quina resolució arribam. Jo crec que no serà dificultós. És clar que el problema de les vocacions és un problema. Jo... Avui mateix, quan veia aquella quantitat de gent aquell temps, a nosaltres un dia així ens hauríem fet una arenga per tots els que es volien fer capellans d'allà. Però he vist els lots, quan he anat a saludar, que han volgut saludar-me molt personalment, que tenien il·lusió de saludar molt personalment. Crec que s'ha de fer molta feina a les vocacions i s'ha de fer bé. Has d'ajudar a descobrir el valor del sacrament de sorda. Però el mateix està passant amb el matrimoni en aquest moment. El matrimoni, en aquest sentit de sacrament, està en una crisi, jo diria, quasi més que els altres nivells.
El 90% dels matrimonis a Balears ja són per lo civil.
Per lo civil, el 90%, fixa't. Sí, sí. Això preocupa. Preocupa perquè vol dir quina formació han tingut tots aquests, cristiana, perquè puguin arribar a dir, mira, a nosaltres no ens interessa rebre aquest sacrament. És un sacrament que l'has de rebre des de se fa. No, així se fa, s'ha afablit molt. Però ja és un problema de fa el que està passant avui aquí i per tot. És a dir, quan la gent perd la confiança en Déu, quan a Déu se'l desplaça de sa vida, se'l desplaça de sa societat, se'l desplaça de ses institucions i li diuen bastant, clar, sa vida queda buida. Jo diria, quantes fills perden son pare i sa mare tenen fred? I hi ha un gran problema d'orfandat en aquest sentit.
Ara, en el mes de gener, vostè complirà 75 anys, per tant, ha de presentar la renúncia a Roma. Una altra cosa és el que després Roma faci, no?
Si clar,
no,
clar.
Avui poden passar mesos, poden passar anys inclús. Vostè té il·lusió per continuar un temps després d'aquest moment?
Jo el que Déu vulgui i el que se me digui a través de que ve d'ell. Jo és... Ara, presentar la renúncia vol dir poses el càrrec a disposició, però el càrrec a disposició li tenim des del dia que el vam agafar. Vull dir, no és nou per nosaltres, no és una ruptura això, sinó tot el contrari. És una llei de vida, dirien que es posa en aquesta edat com podríem posar una altra edat. A vegades s'ha dit que ho allargarien en el 78, o... perquè clar, molts dels qui es jubilen o són emèrits, mira, continuen fent feina per tot allà on són. Jo, en aquest sentit, estic disposta a el que faci falta i ja on faci falta.
Vostè té prevista aquesta pròxima etapa, quedar a Mallorca, marxar, fer qualque cosa en concret?
Hi pot haver moltes previsions, eh? Jo me posaré a disposició del bisbe que hi hagi allà on estigui, eh? Jo no vull anar per lliure, jo no romp l'Iglesia, tot el contrari, eh? Però si jo, el bisbe de Mallorca creu que jo puc seguir fent un servei aquí, encantat. Si Menorca me diu hauries de venir aquí perquè allà fas falta, mira, jo també a vegades he manifestat que m'agradaria també dedicar-me a un voluntariat, a el que em fes falta. Jo no només penso en funcions que són clericals o que són de capellà, jo podria ajudar de fet de voluntari a qualsevol organisme de l'Iglesia que tenim, de tipus social, de tipus educatiu, allà on faci falta, De moment no he descartat res i ho integro tot. També m'agradaria, això sí, un temps tal vegada de més calma per poder estudiar un poc i per poder aprofundir un poc, perquè ara ho tinc que fer molt durant les nits, quasi.
Quasi li va sorprendre aquest titular, inclús que varen esmentar alguns mitjans de comunicació, que una entrevista a l'ABC el papa va dir que ell tenia signada la renúncia des de que va començar, sent secretari d'Estat, sí, crec que sí. En Tartone, vull dir, ell ja havia signat la renúncia.
Si té problemes de salut ja ho té.
Ja ho té signat. No?
Clar, un papa emèrit, ja n'hi hagués un altre de mèrit, ja podria fer una residència.
Papes emèrits.
Sí, sí. De bisbes emèrits ja hi ha, perquè són molts, 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 eh? I sí, però passa això que poden estar els anys que siguin. De
totes maneres, jo crec que si un metge en els 75 anys pot curar malalt, vostè en els 75 pot curar perfectament
les
ànimes que s'apresenten.
Sí, jo ho crec. I atendre ben igual a tothom i amb més experiència i tot.
Exacte, està.
Molt bé, estem xerrant en directe amb el bisbe de Mallorca. Farem una breu pausa i continuarem xerrant amb ell fins a les 2 de l'hora baixa, des d'aquí, des de l'hotel Esprínsep, en el centre de Palma.
Especial La Tertúlia Más Uno desde el Hotel Esprínsep.
Si buscas una Skoda a estrenar o seminuevo, lo tenemos. Puedes elegir entre toda la gama, diferentes colores, gasolina, híbrido, eléctrico o diésel, y si lo deseas, con una financiación a tu medida. Encontrarás tu Skoda en Motor Insular, en el polígono de Inca, calle de Camper, y en el polígono de Manacor, junto a ITV. ¡Te esperamos!
El Govern de les Illes Balears, amb tu. Ja és aquí l'ajuda per a activitats extraescolars del curs 2022-2023. Entra a caip.es/extraescolars i sol·licita 200 euros per a cada infant o jove d'entre 3 i 16 anys. Tens fins al 27 de desembre. La teva conciliació ens importa. La formació dels més petits, també. Ajudar, protegir, transformar. Govern de les Illes Balears.
En 10 minuts seran les 2 de l'hora baixa del migdia en aquest hotel Esprínsep on ens trobam, fantàstic hotel. Estan xerrant amb el bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i bueno, és evident, don Sebastià, que ens apropam, ja vamos, som a dia 21, Nadal ja és aquí. Com té previst passar aquestes dates de Nadal?
Bueno, enguany és un poc diferent perquè no me mouré d'aquí. Enguany solia anar a casa nostra el dia de Nadal i el dia Cap d'Any anava i venia, es va de fer, arribar a Menorca. Sí. Enguany he decidit quedar aquí i ja lo millor. També la família meva ha vingut aquí ara i també penso en tornar algun dia, és a dir, feim un poc ses tornes, diríem ara. I aquest dia jo penso aquí, eh? I estic en el de la visita pastoral, aquest dia no serà intens de visita pastoral, però sí que t'hem planificat anar a veure diferents persones, capellans majors, alguna comunitat també, i també persones visiten-los a casa seu, malalts sobretot, eh? I vull aquest dia aprofitar, ho he anat fent durant aquests mesos amb ocasió de la visita pastoral, anant a moltes cases i parlant molt amb les famílies, perquè vas a veure més que un malalt o una persona impedida o persona gran, també hi ha la família, i està molt interessant fer estones a cada casa. Per tant, des del mes de març fins ara ho he anat fent d'una manera organitzada. I aquests dies aprofitaré per fer algunes coses. Clar, tu em diu, i on dinaràs el dia de Nadal? No me falten puestos, perquè hi ha diverses famílies que m'han convidat ja a anar-hi i no hi puc anar totes a la vegada. I ho he repartit un poc. Normalment faré Nadal en famílies, no en família, com ho feia sempre, però sí en famílies d'aquí. Que hi ha molta gent que m'hi sent com a casa nostra, vull dir que són els surpes diaris ni es publica, però arribes a tractar molta gent i anant per les cases i molta gent m'ha cridat a anar a casa seva i és allò que xerres i és preciós, vull dir, estar en ambient de família és molt agradable, molt, molt. Jo no vull dir m'ha substituït, però no m'ha donat peu a pura no perdre aquest ambient tan, tan íntim i tan familiar.
Hi ha visites de cada any a casa de família, a presó...
Bueno, sí, jo el dissabte a Nadal, és curiós, el del dissabte a Nadal, és el dia... anava a dir gotador, no gotador, però a primera hora de l'hora baixa, a les 3 i pico, a les 3 i mitja, d'ussa, ja aquesta trobada amb la comunitat, amb els alemans, la comunitat alemana, que són 3.000 i pico.
3.000.
I després a les 5 altra vegada,
una altra
de tongada, perquè no hi caben amb una. És preciosa. És una trobada ecumènica a la vegada, perquè venen els de l'Església Luterana, venen els diferents que estan acompanyant la comunitat alemana, i sense aquelles veus angelicals, que són només a vegades ho veus per la televisió, i d'allà s'adona això. A les 5, sí, a la segona part jo no hi vaig, perquè a les 5 vaig a la presó, a celebrar Nadal a la presó, i allà es canta la Sibila, també tot, ja fa des que som aquí vaig cada any. És entranyable, el de la presó és entranyable. Notes molt aquest Jesús present allà i el que ells te diuen. I jo les visites que he fet darrerament en els mòduls també m'ha edificat moltíssim sentir el que te conten. Que aquí te diu, Jesús jo l'havia perdut fa molt d'anys, però ja l'he trobat aquí. Per dir ara un exemple. Clar, això t'entra endins. Veure persones que han quedat afectades molt per un problema en la seva vida i que s'estan rehabilitant. I després es vespre a la seu. Jo normalment la nit de Nadal a les 11, també m'escanta la Sibila i l'Eucaristia de Nadal, i es de matí també a les 10 i mitja diré la missa de Nadal, i la de Cap d'Any també. Les altres me repartiré per aquí on me vulguin, un poc.
Matí no és un moment que estaria bé recordar que és important viure la celebració, això de la Sibila i després...
Sí, això és una cosa que m'ha cridat l'atenció sempre, que des del primer any que som aquí passa també amb altres coses, a Mallorca i altres puestos, que quan s'ha acabat el cant de la Sibila molta gent se'n va. I dius, quina llàstima, perquè s'anuncia Jesús i quan t'has de trobar en Jesús després a l'Eucaristia ja no hi som. És com un qui va a un restaurant, molt bé, l'aperitiu, tot molt bé, i a hora de treure el primer plat se'n van. I deixen la taula un plat, el puesto buit, hi ha gent que no ha pogut entrar i llavors queden puestos buits. Me fa impressió veure que se'n van, això. Jo ja pensava, ho direm que en broma, però jo pensava dir que els hauré de felicitar abans de la Sibila a tothom, tots els que se'n van, els felicitaré, perquè l'any passat vaig dir vull que la felicitació arribi a tots els que ara no hi són i hi eren. Són aquestes coses, ho dic amb bon humor, però també ho dic un poc, perquè me sembla que dona un to de serietat que quan anem a una celebració hi seguim tot el temps, que això és el que toca. Si no, queda molt desdibuixat el que és la Sibila, que a la Sibila és tot aquell anunci del judici final, però després ve l'anunci del naixement de Jesús, i això és la gran notícia del vespre, que quan t'ha fet l'anunci del naixement de Jesús, llavors no el tastem en aquest anunci, no el combreguem, no participem de la seva presència real, que és el que els creients creiem. I respecte moltíssim, això ho he dit davant, respecte moltíssim, que si qualcú només descobreix aquest aspecte cultural o folclòric, li respecte moltíssim que vegi això i prou. Jo no vull obligar ningú a viure l'Eucaristia si no li surt d'ell i no li surt de la seva fe, no hem de fer les coses per... ens hem de fer per convicció i ens hem de fer per fe. Però voldria des d'aquí també abraçar tothom en aquest sentit, és a dir, ho valor tot i senzillament és un dia que sí que és important que mos hi trobem.
Quins són els seus desitjos pels nostres oients, don Sebastià? Com viure aquestes dates tan especials del naixement de Jesús perquè no ens deixi, aquest naixement no ens deixi indiferents?
Mira, jo no ho sé pens. En general, jo crec que es tracta de descobrir la persona de Jesús i descobrir la possible trobada amb ell. Jo crec que això és fonamental per un cristià i per qualsevol persona que vulgui entendre el missatge nostre, el missatge que duim. I que després pugui anar aprofundint en la seva vida tot el que significa això. Per exemple, és qüestió de que faci l'Evangeli i veure com Jesús actua, com Jesús parla i sobretot fer tot el possible per dir, mira, nosaltres també som ara la seva veu aquí, ell és la paraula i nosaltres som la seva veu aquí. I una veu sense paraula, jo ho he posat un poc a la felicitació que he fet en guany, que és un poc allò de Sant Agustí. No tots som sa veu, però sa veu ha de tenir en compte sa paraula, el contingut. Què és una veu sense paraula? Posa a mi contingut, posa a mi sa seva persona i sa nostra veu no estarà desafinada, diríem, perquè a vegades desafinem un poc en aquest sentit.
Pues don Sebastià, te'l vull agrair-li moltíssim que hagi estat avui amb nosaltres en aquesta tertúlia Mas Uno, que hem pogut disfrutar avui amb vostè. També gràcies a en Xavier Bonat, director de Cope Baleares, i a en Tomàs Bordoi, periodista i director del diari El Mundo.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, que passem molt bon Nadal.
Gràcies, gràcies. Ho desitjam a tothom. Sobretot desitjam que vam ser enguany arribarà la notícia de que això de la guerra s'ha acabat, i els conflictes aquests interns que tenim també de manca d'enteniment entre uns i altres, aquestes crispacions que hi ha de coses que no avancen i haurien d'avançar amb bona voluntat, i crec que si enguany poguéssim sentir la notícia de... Me va impressionar molt el papa plorant el dia de la Puríssima, el dia de la Immaculada, allà davant l'ambaixada d'Espanya. Totes les càmeres el tenien enfocat i ell plorant, el moment que va dir, jo a la Mare de Déu ara te voldria oferir el poble d'Ucraïna, però s'estan matant, i va ser molt dur allò i molt fort. Si poguéssim sentir en guany la notícia de que les coses van millor, ja estarien contents.
Moltes gràcies, senyor bisbe. Moltes gràcies també, Bernardo Delgado.
Gràcies.
Hasta aquí la tertulia más uno con nuestros invitados Sebastián Taltabuch, Xavier Bonat, Tomás Bordoy y nuestro compañero Bernardo Delgado. Un programa especial desde el Hotel Springs Up.